Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, com estan? Els donem la benvinguda a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui, litúrgicament parlant, és la festa del baptisme del Senyor. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa de la celebració i ho farem, com sempre, amb els nostres convidats, els qui en breu presentarem. Recordar-los que amb aquesta festa acaba el cicle del Nadal Epifania i diumenge vinent reprendrem el temps de durant l'any. Així doncs, passem tot seguit a dir-los els tertulians. Són Victorina Torregrossa, mossèn Joan Fenosa i mossèn Ramon Sàrries. Victorina Torregrossa és mare de família, catequista a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i membre del Consell Diocesà de Pastoral d'Urgell. Hola, benvinguda.
Déu us guard a tots.
Gràcies per haver vingut, Mossèn Joan Fenosa, que és rector d'Ordino al Principat d'Andorra, és professor de religió a l'Institut Espanyol d'Andorra. Hola, benvingut.
Déu vos guard.
I mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Què tal? Benvingut.
Un bon any a tots, Maria, i a tots els oients. Esperem que sigui un dia de joia i de festa.
Vostè, Rai, que és ben conegut a la nostra audiència, perquè li fem venir molt. Vostè va fer la llicenciatura en Teologia Bíblica a Jerusalem. I vostè és una peça molt important per explicar-nos detalls de Terra Santa, perquè ja ha vist... Sí, sí o no?
Sí, bueno,
i és per això, ja d'alguna manera confesso perquè el convidem sovint.
No et passis, Maria, no et passis.
Perquè el convidem sovint.
No et passis, Maria.
És com una seguretat que sí, no. A vegades pot...
Gràcies,
es va
Maria.
Molt bé.
Gràcies,
d'acord, gràcies. Doncs de res, I també recordem als oients doncs, que mossèn Melcior Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, i avui també és a les Vies del So. Maria Marín els parla, encantada de fer-ho una setmana més. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta festa del baptisme del Senyor és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 42.
Això diu el Senyor. Aquí teniu el meu servent de qui he pres possessió, el meu estimat en qui s'ha complegut la meva ànima. He posat en ell el meu esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s'esberla ni apaga la flama del ble que vacila. Porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacilar, fins a haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions. Jo, el Senyor, t'he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t'he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar a la vista als ulls que han quedat secs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els que vivien a la fosca.
Versets que ens transmeten la presentació del servent i la paraula de Déu adreçada al servent que defineix la seva missió. Se'ns hi mostra quin és l'estil d'actuació d'aquest servent. També, com els primers cristians, nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, entenem i apliquem aquest text a l'acció de Jesús. Tenen la paraula a partir d'ara... Con tertulians, qui vol començar? Mossèn Sàrries, comença vostè?
Doncs puc digui. Començar.
Sí.
Potser situem-nos una mica al text,
sí.
Perquè situant el text ens ajudarà també avui, a com el podem situar avui. Aquest text, capítols del 40 al 55 d'Isaïes, són considerats obra d'un autor anònim, o potser, jo diria, homònim, del mateix nom de l'Isaïes del segle VIII, aquest famós Isaïes, ja de, profeta de Jerusalem. Aleshores, aquest viu a l'època pel final de l'exili a Babilònia, per tant, estem al segle VI, I és el moment en què el poble ha de retornar, pot retornar ja una altra vegada a Jerusalem. Per tant, és paraules, un missatge d'esperança, un missatge de salvació. I una esperança i una salvació que canviarà radicalment la vida dels israelites, passaran del sofriment i de la incertesa al goig i a la prosperitat, i això serà gràcies al servent de Déu. Es personifica en el servent de Déu, després ja la Sagrada Escriptura ja anirà concretant aquest servent de Déu, que està ple de l'Esperit de Déu. I avui, el missatge d'avui, de la liturgia d'avui, parlarà d'aquest Esperit de Déu, sí, sí, que es fa present, nosaltres veurem, en Jesús.
Sí, jo remarcaria potser que aquest servent que anuncia el profeta és ell mateix la font de salvació del poble, perquè diu que és aliança del poble i llum de les nacions. Aleshores, hi ha tota una especificació de l'estil i la manera d'actuar, no? Però que... I després la predestinació, no? Que és Déu mateix qui el pren per la mà i que l'ha configurat per aquesta missió.
Mossèn Joan?
I porta per del dret a les nacions. O sigui, el dret vol dir justícia, vol dir trobament amb el poble, vol dir esperança per la gent que estava ja buscant tornar a Israel, vol dir trobar-se amb el que té necessitat. Jo avui es podria posar per aquest sentit. Podria avui, aquest dret a les nacions, seria treballar per la justícia i la pau dintre de la nostra gent. I poder posar el dia avui voldria dir això, que nosaltres, els cristians d'avui, tenim de donar resposta a les necessitats del poble avui dintre de les nostres parròquies. Si això no ho posem en pràctica, si no hi ha una vida amb aquest sentit de justícia i portar una mica de pau, certament no farem comunitats. I per mi l'important seria això, que busquéssim a les nostres comunitats, com van fer aquells jueus, vida i esperança per la gent que està al nostre voltant. En definitiva, pues seria això el del Nou Testament, ser benaurança per la gent que està als nostres pobles, a les nostres parròquies, a la nostra gent.
Fa servir unes imatges molt boniques, val la pena remarcar-les. Diu, no crida ni alça la veu. De vegades volem imposar-nos cridant més que els altres, no aquell que més crida, és el que tingui la raó. No es fa sentir pels carrers. Diu, no trenca la canya que s'esberla. La imatge és molt bonica, les canyes, tots sabem, quan s'ha esberlat no s'aguanten. Doncs no trenqui la canya. Ni apagui la flama del ble que vacila. És que avui dia aquestes imatges no les veiem tant perquè amb la llum elèctrica doncs no tenim aquelles llums d'oli en què el ble va anar perdent l'oli, perdia llum. Tant, no menysprei allò senzill, allò que ja no té la força, la vigoria, sinó que està utilitzant, aprofita tot el senzill, tot el feble, tot el poble. Llavors, això val la pena tenir en compte. Porta el dret amb fermesa, diu, sense defallir, sense vacilar. O sigui, són imatges que d'alguna manera ens recorden que no només el poderós, no tant el poderós, no tant aquell que vol sobresortir, sinó també el senzill, també aquell petit, també el pobre, també l'insignificant. Compten en el regne de Déu.
Des de la humilitat, això és poder la cosa. O sigui, Maria ens dona en el Nou Testament aquesta idea de que no deixa caure el genoll que deixa caure, sinó que li donem la mà. Aquesta seria la idea poder d'aquesta primera lectura. Crec que és important, això.
Del Salm responsorial podríem dir, com a mínim, la resposta, no? Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la pau. Sense res, com ho relaciona vostè aquesta resposta amb el sentit d'aquest salm, que és el número 28? Què hi diria?
A mi aquesta resposta em recorda la festa de Cap d'Any.
A mi també.
La primera lectura de Cap d'Any.
No fa gaire que comentàvem. Sí,
aquella benedicció de la primera lectura de Cap d'Any, que el Senyor et beneeixi, et guardi, et faci veure la claror de la seva mirada i et doni la pau.
Sí.
Penso que és recordar una mica aquest, el missatge del Cap d'Any, el missatge de la pau, el missatge de la benedicció de Déu per l'any que comencem.
Sí, sí. Doncs proposo que continuem endavant. Sí? Va bé?
Sí,
doncs
sí,
vinga, fem-ho tot escoltant la segona lectura, que és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 10.
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d'uns o d'altres. Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui». Ell va adreçar la paraula al poble d'Israel, anunciant-li la nova feliç, la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar, ungint-lo amb l'Esperit Sant i amb poder. Com passar per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els que estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.
Un fragment de l'anomenat discurs de Pere a casa de Corneli, que prepara la recepció de l'Evangeli pels pagans. L'autor assenyala que Jesús de Natzaret és el servent que porta la salvació a tots els pobles de la terra. No fa gaire que ho hem celebrat aquest Nadal, Jesús que ve a nosaltres. I, de fet, com hem comentat, estem dins del temps de Nadal, encara hi ha Epifania. Aleshores, el que concloem avui, dintre d'aquesta festa del baptisme del Senyor, com veuen vostès aquesta lectura, mossèn Sàries? Vol començar, o mossèn Joan, o Victorina?
Comença tu, comença tu. Sí?
No ho sé, Pere, penso, fa una lectura cristològica d'aquell text que hem vist a la primera lectura d'Isaïes. Sí. Aquell servent de què parlava el profeta Isaïes el trobem personificat en Jesús. Ell és el servent. Ell ha estat ungit amb l'Esperit Sant. Ell ha passat fent el bé i donant la salut, perquè Déu era amb ell.
Jo remarcaria una miqueta el tema de... Ell va adreçar la seva paraula al poble d'Israel anunciant-li la nova feliç, la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots. Aleshores, en què consistiria aquesta pau? Remarcaria, si és una pau temporal, si és una pau que ens porta a una, potser, esperança que, per dir d'alguna manera, ens dona una altra oportunitat i una altra dimensió. I el que penso que també és important aquí és que és una paraula adreçada a tothom, no tan sols al poble d'Israel, sinó a tothom que acull aquesta paraula, que la creu i que la posa en pràctica fent el bé, una miqueta el que és l'estil de Jesús i bueno, el que és l'Esperit Sant, no? L'Esperit Sant actuant en nosaltres.
Bé, poder... Jo voldria remarcar en aquesta lectura pel sentit de l'autoritat. A veure, va ungir-lo amb Esperit Sant i amb poder. I poder, si això trasladem a la nostra Església, què és el sentit de l'autoritat? Quina credibilitat té dintre del nostre món aquesta Església que vol ser servei i que vol ser esperança perquè s'hi volen acostar? D'on ve l'autoritat? Aquest sentit de l'autoritat de la nostra Església, si no ve des del servei, si no ve des de la donació, si no ve des de que els mossens poder, des de les nostres parròquies, ens vegin que hi som. Poder és una mica això, jo poder vaig més per la part pràctica de la vida, però és important de que poder ho pensem. Avui, el nostre món, els que els envolten, a la nostra Andorra o al nostre Bisbat d'Urgell, com la veuen la nostra Església, la gent? L'autoritat és allò que teníem nosaltres quan érem petits, que el mossèn ens donava la mà i l'estimàvem, ens dient, a mi m'ho deia mossèn Rafael Jordana, em deia, nen, primer moca't, i després m'estimes la mà. És aquest sentit, o és aquesta autoritat que ve des de la humilitat, des de la donació, des de que veuen el mossèn i diuen hola, o com va Joan, què vols? Enteneu? Aquesta és la idea, poder... Que aquesta
o sigui, vostè remarcaria una miqueta la humanitat.
Més que la humanitat, encara més. Més que la humanitat és que l'autoritat ve i te l'accepta la gent avui des del servei. Quan no hi ha servei, si tu vas, el mossèn va amb la dret canònica a la mà, diu, jo mano amb aquesta església i mentre estigues aquí dintre jo mano, es perd l'esperit de la benaurança. Res més que això.
Però hem d'entendre que aquesta circumstància en les nostres parròquies no es deu donar.
Penso que no.
No, fa bé de recordar-ho, però aquesta autoritat, a vegades, això potser en temps d'anys, molts anys enrere, però avui dia no està malament de recordar-ho. Vostè, mossèn Sarrias, què diu? O Victorina, què dirien sobre aquest comentari que ha fet mossèn Fenosa?
El comentari de mossèn Joan el trobo molt acertat, em sembla molt bé. Ara també de reconèixer que avui dia la nostra església, i si accentuant potser l'aspecte que ficava mossèn Joan dels mossens o responsables de les comunitats cristianes, jo l'autoritarisme no li veig tant als mossens, als responsables de les nostres comunitats cristianes, no els veig amb actituds...
Avui dia no els veig tant
amb actituds autoritaristes com més aviat amb actituds de servei, avui. D'alguna manera, fora posar en pràctica això que llegíem a la primera lectura d'aquest servent de Javé, el servent de Déu.
Sí.
I jo volia afegir també en el pensament del que comentava la Victorina quan parlava de la pau. És clar, la pau de què parla el text bíblic és no tant l'absència de violència, de guerra o de violència, com aquest esperit en el cor, aquesta dinàmica en el cor que fa créixer les persones, que es fa viure amb justícia, amb rectitud, amb veritat, amb amor envers els altres. És aquesta actitud del cor, no tant l'absència de violència com aquesta força interior, aquesta força en el cor. I viuria més això, la pau.
Vostè hi apuntaria també, Victorina,
sí,
sobre això que
diu mossèn Sarrias? Sí, estic d'acord, perquè serien fruits de l'esperit, no? Els mateixos fruits de l'esperit. I el que passa és que el que derivaria d'això seria doncs, que la persona doncs, de per si ja no seria violenta, penso, no? Que
esclar,
una cosa
té,
en derivaria l'altra.
Evidentment, la no violència, l'absència de violència, evidentment que és un fruit d'aquesta pau que tens en el teu cor. Una persona pacífica en el cor, de cor pacífic, o pacificador, digui-li com vulguis, no serà una persona violenta.
És transformadora, no? Vull dir, d'alguna manera...
És més fàcil que aguanti ella la violència dels altres que no pas que ella esdevingui violenta amb els altres.
Sí, sí, sí.
Seria la interioritat des de la pregària, poder ser això...
La contemplació de la paraula de Déu, la pregària, aquest esperit de senzillesa del servent del Senyor, que no trenca la canya que s'esberla ni apaga la flama del ble que vacila.
Que és capaç de comunicar-ho sense parlar. És allò
llavors, sí, llavors aquesta persona sí que és la que tindrà una autoritat moral, no una autoritat jurídica, sinó una autoritat moral davant dels seus conciutadans o davant dels seus feligresos, si és un sacerdot, una autoritat religiosa. I anirem una miqueta a la línia del que deies tu, Joan, que no es pot ser una autoritat imposada, sinó una autoritat guanyada.
Molt bé.
Els convido que passem a escoltar ja l'Evangeli i a comentar-ho posteriorment, va bé? Doncs un Evangeli de Sant Lluc i del capítol 3.
En aquell temps, la gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient a tothom:
jo es batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb Esperit Sant i amb foc.
Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s'obria el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel:
ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut.
Un text ben breu, però on es palesa el contrast entre Joan el Baptista i Jesús. Joan batejava només amb aigua, i Jesús, l'enviat de Déu, batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Joan, en aquest cas Jesús, en l'escena següent és batejat també en el riu Jordà. I allà es produí una mena de teofania trinitària, amb l'esperit que davalla en forma de colom i la veu del pare anomenant Jesús el fill estimat. Una escena per contemplar-la, eh? Què hi dirien? Qui comença? Victorina?
Sí. Bueno, hi ha molts elements, no? Hi ha, per exemple, la figura de Joan, predicava un baptisme de conversió. Sí. I més amb l'espera, potser, del judici. En canvi, Jesús, en el seu baptisme, ens adreça l'Esperit Sant, també, a nosaltres. I, d'alguna manera, ens porta una novetat, que és la novetat del regne. Aleshores, esclar, és com la planificació de l'Esperit, no? Que en Jesús, doncs, arriba a la seva màxima expressió en aquest baptisme. I la nostra, per dir-ho d'alguna manera, consciència s'hauria de desvelar en aquest sentit, que participem d'aquest mateix baptisme.
Has dit una cosa, Victorina, que potser a la gent els pot estranyar quan has parlat de la predicació de Joan una miqueta amb dimensió de cara al judici. I esclar, aquí en el text no surt això perquè ens hem saltat un verset o dos de l'Evangeli. La predicació de Joan, si ho llegim a l'Evangeli, si em permeteu agafo l'Evangeli per llegir-ho, perquè la gent entengui aquesta dimensió de judici que dius tu. Quan parla que ell bategerà amb l'Esprit Sant i amb foc, continua el text, diu, ja té la pala a les mans per ventar el gra de l'era i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner, però cremarà la palla com un foc que no s'apaga. Que tu parlaves d'aquesta dimensió
bueno,
de judici.
Perquè aquí posa, ell us bategerà amb l'Esperit Sant i amb foc. Aleshores, aquest foc...
El foc és el que increma.
És el que increma.
La brutícia,
sí.
La palla, allò insignificant, i l'Esperit Sant és el que, vivifica. El que realment... Aquest contrasent, o aquestes diferències entre Joan i Jesús, que posa l'Evangeli de Lluc, sobretot a tot aquest començament de l'Evangeli, a la infància de Jesús, per remarcar-nos més aviat que el veritable Salvador és Jesús. Si Joan era un personatge popular, que havia tret l'atenció de molta gent, que suscitava fins i tot la sospita de si ell no fora potser el Messies, llavors Lluc... en aquest contraposar un personatge amb l'altre, vol deixar molt clar que no, que el veritable Messies és Jesús, que no és Joan. I les paraules de Joan mateix, ell us batejarà amb aigua i amb foc, jo només ho faig amb aigua, i amb aigua i foc ho farà ell. Ell és el personatge, ell és el Messies.
Mossèn Joan, què diria?
Bé, em situo una altra vegada dintre del personatge de Joan. Per mi això és l'humilitat de saber acceptar de que ve un altre que no és ell i dir la veritat a la gent. El que va ser veritable amb aquella gent, almenys el que ens posa l'Evangeli. Per tant, va ser una persona honrada que va dir, escolteu, jo no ho soc, no us preocupeu que no sóc ni capaç de desfer-li les sandàlies. Estic aquí per servir-vos i batejar amb aigua, però convertiu-vos. I ja ens situem a la vida pública.
Diu, no us preocupeu. Sí, sí, preocupeu-vos, perquè jo no sóc jo, ni que em vien d'un altre.
Que ja va, preocupeu-vos tampoc.
Que jo no sóc jo.
Ara no em vingueu a darrere, això és el que volia. Ja, tens raó.
Prepareu-vos.
Preparem els camins del Senyor. I d'alguna manera és això de la primera lectura. Sigue, és això de no apagar la flama del ble que vacila. Ell el que fa és animar la gent a que es converteixin i que siguin de veritat allò que se'n diu seguidors del que és el veritable, el Senyor.
Volia remarcar també que l'Evangeli, que ho diu molt de passada, però és que l'Evangeli de Lluc ho diu tantes vegades de passada que tantes vegades de passada es fa una cosa important. Mentre Jesús pregava. L'Evangeli de Lluc ens posa moltes vegades Jesús que està pregant. I aquí, mentre Jesús pregava, és quan s'obre el cel, baixa l'Esperit Sant en forma corporal, se sent la veu del Pare. I d'alguna manera, fixem-nos que l'Evangeli de Lluc dona molta importància a aquest Jesús que prega, com un model, evidentment, de que la pregària ha de formar part també important de la nostra vida. Part important de la nostra vida l'han donat també la pregària. I aquí Jesús, mentre pregava, és quan passa l'esdeveniment del bateig, diguem la teofania del bateig.
Teofania, sí.
Ell és batejat i mentre pregava es veuen aquests signes. L'esperit que baixa, se sent la veu del Pare, una veu del Pare que la tornarem a sentir, la mateixa expressió, ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut, la tornarem a sentir a la muntanya del Tabor, a la Transfiguració. L'altra, una altra manifestació de Jesús, davant dels apòstols, tornarem a sentir la veu del Pare que ens recorda que ell és el fill estimat.
Victorina, alguna cosa més a comentar sobre això?
Jo remarcaria d'això doncs, la importància del nostre baptisme sacramental, vull dir, el que rebem i el que realment ens aporta i ens, anem a dir, ens prepara doncs, inclús per també nosaltres donar testimoni i transmetre aquest mateix esperit, no? Penso que és... S'ha d'anar entrant en aquest misteri perquè és nuclear per al cristià.
Mossèn Joan?
És el de Jesús. Jesús es compromet al moment. Des de llavors comença la seva vida pública. Va i diu... Comença, després del desert, comença ja a treballar en els seus apòstols, a buscar la seva gent, a començar la vida pública des del bautisme. Poder des del bautisme nosaltres és el compromís del cristià avui, és el sentit del nostre sacerdoci, de tots, no solament els capellans, de tots, tots som batejats en el Crist, i això ens compromet de cara al germà. No sé com et penses, no,
Jesús,
això.
Jesús comença una etapa nova. No, molt bé, ho dius. Aviam, Joan Baptista encara fora un personatge de l'Antic Testament.
Està entremig, no?
Encara, diguem, és la mentalitat d'Antic Testament, encara, Joan Baptista. Jesús ja és el Nou Testament. Evidentment, ell és el Nou
ell
Testament.
Ell és el Nou Testament, aquesta és la idea.
Esclar, i comença una etapa nova. Llavors, fixa't que això que està dient tu, Joan... Podem remarcar, perquè nosaltres ens identifiquem amb Jesús, el nostre baptisme, Victorina, el nostre baptisme ens identifica amb Jesús. Tant és l'estil de Jesús el que nosaltres hem de portar, el que nosaltres hem de viure. Hem rebut l'Esperit també en el baptisme, rebem l'Esperit Sant. Tant és aquesta identificació amb Jesús el que nosaltres hem de valorar i hem de fer realitat a la nostra vida.
Això és el que deien els capellans vells, alter Cristo, o sigui, nosaltres som un altre Crist amb la humilitat que això pot donar, però de veritat representem avui aquesta força de l'Esperit perquè l'Església visqui. Almenys jo penso així, no sé com ho veus tu, això.
Sí, llavors, fixa't, si el model... Sí, no és així, però si el model, guaita, si el model és Jesús i hem de representar visiblement la imatge de Jesús, anant a aquell pensament teu de la primera lectura,
sí.
Clar, com no hem de fer, o com no hem d'estar al servei del poble, com no hem de fer un estil de vida assequible al costat de la gent, compartint-ho de la gent. Perquè és un alter Christus, que deies tu, doncs, evidentment, és estar que està al costat de la gent. És aquest signe de humilitat, de senzillesa, que el model el tenia en Jesús.
Molt bé, doncs, amb aquestes paraules de mossèn Ramon Sàrries, que acaba de dir-nos, doncs podríem deixar els comentaris, les lectures, aquesta festa del baptisme del Senyor que hem comentat amb els nostres contertulians, als qui agraïm la participació en el programa. Així doncs, gràcies, mossèn Joan Fenosa.
Moltes gràcies.
Gràcies també, Victorina.
Gràcies a tots vosaltres.
I gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Acabem el temps de Nadal, sí. I Epifania.
Anava a dir-ho ara, però gràcies.
Entrarem el temps durant l'any.
Diumenge vinent, iniciem el temps de durant l'any i ens retrobem amb els nostres oients, que són fidels setmana rere setmana, aquí a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, per escoltar la taula del Evangeli. Gràcies per fer-ho i gràcies per ser presents a través de les zones radiofòniques la setmana vinent en el programa. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.